Bon dia, són les 8.
Està variable aquest matí amb possibilitat d'algun ruixat. Més sol a la tarda amb vent de garbí.
Molt bon dia, com esteu? És dijous 19 de setembre, són les 8 del matí. És les 8 del matí, per tant, doncs, comencem el repàs de les notícies més destacades de la comarca del Baix Empordà. En aquest dia en què avui us destacarem diverses qüestions, com per exemple que Ryanair continua apostant per l'aeroport de Girona-Costa Brava a la temporada baixa amb més vols. També explicarem les activitats que es prepara per aquesta tardor a Can Genís, a Palafrugell, o que s'obre el pas de vehicles al Montgrí després d'un estiu sense grans incendis. També parlarem d'esports, si ho farem a tot destacant l'actualitat del Bisbal Bàsquet o també l'Onco-Kayak que hi haurà aquest cap de setmana a Llafranc. Per tant, tot això i molt més és el que tindrem en el repàs informatiu. Però avui a l'entrevista també tenim ganes de conèixer com ha acabat l'estiu i com ha anat també pel que fa a les xifres del sector comercial de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Per aquest motiu entrevistarem el president de l'Associació de Comerciants d'aquest municipi, que és Manel Canadell. Tot això i molt més, avui al Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Tot plegat, doncs, quan fa una mitjoreta que ha sortit el sol a la nostra comarca. Ara mateix tenim una temperatura d'uns 16 graus a Palafrugell, també 16 a Palamós i una mica més alta, 18 a Begur. Dit tot això, anem a saludar tot l'equip que farà possible el programa d'avui. Clara Clemente, bon dia.
Bon dia.
També la Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
En Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, molt bon dia.
Per tant, doncs, havent saludat a tothom, anem a fer un cop d'ull als titulars més destacats d'avui. Drets Socials demana al jutjat que es pugui fer servir la Casa de Colònies de Fuixà com a centre d'acollida de menors. Carla.
La suspensió va frenar l'arribada imminent de menors al municipi, una decisió que va comptar amb el suport majoritari dels veïns que van expressar el seu rebuig en un ple extraordinari celebrat a l'Ajuntament. L'argument del consistori es basa en la falta de garanties per acollir els menors, ja que el poble està format per tres nuclis petits i aïllats sense els serveis necessaris per a la seva integració.
Ryanair continua apostant per l'aeroport de Girona-Costa Brava en temporada baixa, amb més vols, Clara.
Així és. Ryanair ha augmentat un 33% els vols setmanals a l'aeroport de Girona durant la temporada baixa, arribant a 56 operacions en total. Han posat a la venda 250.000 bitllets d'hivern i introdueixen noves rutes com Eindhoven i Breslau, substituint Birmingham i Belfast. L'objectiu és assolir 3 milions de passatgers al 2030, tot i la preocupació de l'increment de les taxes d'AENA. La taula estratègica de l'aeroport treballa per desestacionalitzar i millorar la mobilitat a Girona.
I Can Genís de Palafrugell ja prepara les activitats d'aquesta tardor. Entre elles inclouen la iniciació a la ceràmica, la soldadura de carrosses, la preparació de sushi o la introducció a la intel·ligència artificial, entre altres. La majoria de tallers començaran a l'octubre i acabaran el mes de desembre i les inscripcions ja estan obertes al web de Can Genís. I s'obre el pas de vehicles al Montgrí després d'un estiu sense grans incendis, Maria.
La mesura es va començar a aplicar a partir d'aquest 12 de setembre, després que es tanqués l'accés a aquests vehicles durant la temporada d'estiu per fer front al risc elevat d'incendi forestal a la zona.
I els desplaçaments amb cotxe elèctric d'Emporhotel eviten una tona de diòxid de carboni en 10 mesos.
Emporhotel ha recorregut més de 8.000 quilòmetres amb una furgoneta elèctrica, evitant una tona de CO2. També han instal·lat punts de recàrrega i fomenten la mobilitat sostenible amb bicicletes elèctriques per a l'atenció domiciliària. A més, han creat una aplicació per compartir cotxe entre professionals. Aquestes accions s'emmarquen en la Setmana Europea de Mobilitat 2024.
El festival d'aquí, de Sant Feliu de Guíxols, vol ser un aparador del comerç local, Maria.
La regidora d'Economia Local, Núria Cotxarero, ha explicat que el festival té com a objectiu posar en valor el teixit comercial del municipi. Per això hi haurà parades en botigues, bars i restaurants de la ciutat. El festival, tal com apunta la regidora, ja va tenir molta tirada en les seves edicions anteriors i per això molts comerços repeteixen.
I Palamós assigna el nom de Josefina Dalmau Norat a un carrer del barri de la Fosca, Sergi Villena.
L'esdeveniment té com a objectiu
Ah, no, anem a sentir doncs ara que Castellplatja d'Aro i Segaró celebra una nova edició del Moda Aro del 17 al 21 de setembre amb el títol L'aire de moda de la Costa Brava. Ara sí, Maria.
L'esdeveniment té com a objectiu destacar l'emprenedoria i la moda sostenible en un municipi amb una llarga tradició com a centre comercial i d'oci a cel obert. La iniciativa, organitzada per la Regidoria de Promoció Econòmica d'Aro Impulsa de l'Ajuntament, inclou tres propostes destacades al llarg del cap de setmana.
I ara sí, Sergi Villena, ens has d'explicar que Palamós assigna el nom de Josefina Dalmau Norat a un carrer del barri de la Fosca.
L'Ajuntament de Palamós va aprovar aquest dimarts per unanimitat l'assignació del nom de Josefina Dalmau Norat al carrer recentment obert al barri de la Fosca. Aquesta decisió honora la figura de Josefina Dalmau, nascuda a Girona, però estretament vinculada a Palamós i Sant Joan des de la seva infantesa.
Les 8 i pràcticament 6 minuts en el repàs esportiu us explicarem que una travessa en pàdel se suma a l'Oncocaiac de la Fundació Encolliga que se celebrarà aquest dissabte a les 9 del matí. És la principal novetat d'enguany. Els participants sortiran de la platja de Llafranc i faran un donatiu de 30 euros. Els diners s'han recaptat serviran per finançar les accions de la Fundació i les inscripcions s'han de fer en línia al web oncolligagirona.cat fins demà. I també us destacarem que el Bisbal Bàsquet afronta amb il·lusió la temporada a la segona FEP amb el pavelló encara per acabar de remodelar, Carla.
Per competir a la segona FEP, la federació demana als clubs una sèrie de requisits com l'adequació d'una sala de premsa, les cistelles de veu de pista, un nou marcador o noves graderies, tasques que encara no estan acabades i que l'Ajuntament hi està treballant.
Doncs bé, aquests són els titulars pel que fa a l'actualitat del Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen altres coses. I comencem destacant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els responsables de les patronals i els sindicats han començat a preparar com hauria de ser la reforma de les pensions. A Sánchez i els dirigents d'altres sindicats i patronals, com dèiem, s'han reunit per tal doncs, de determinar alguns dels possibles detalls d'aquesta reforma que donaria més marge per anticipar la jubilació en el cas de les professions especialment dures, perilloses i exposades a riscos. A més, també l'acord atorga a les mútues més protagonisme a l'hora de gestionar les baixes de treballadors per lesions fora de la feina. En tot cas, s'ha signat dimecres, però la reforma ara queda pendent de l'aprovació al Congrés dels Diputats. Esquerra, Bildu i el BNG ha confirmat que hi votaran en contra si no hi ha canvis en el text i el PP ja ha deixat clar que tindrà el vot negatiu a la reforma. De fet, parlant de política, el PSOE quedaria per davant del PP si es fessin eleccions ara al Congrés dels Diputats. Això és el que diu, de fet, l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que va publicar ahir i que, a tot plegat, doncs, després que s'hagi formalitzat el pacte entre PSC i Esquerra per fer ella president i també negociar un finançament singular. Per tant, en aquest cas, els socialistes consolidarien el suport electoral amb un 33% del vot estimat, una mica per sobre del resultat que van obtenir les últimes eleccions generals l'estiu de l'any passat. En canvi, el PP manté la tendència a la baixa de les últimes enquestes i es queda a més de 4 punts darrere dels partits dels socialistes. I a més, segons el CIS, Vox quedaria en tercera força. I si marxem doncs de l'estat espanyol, us hem d'explicar que diverses regions de Líban, inclosa la capital Beirut, han estat escenari aquest dimecres de noves explosions a dispositius de comunicació. En aquest cas es tractaria d'emissors tipus walkie-talkie. A causa de les detonacions hi hauria com a mínim 20 morts i més de 450 ferits, i tot plegat se suma a una onada d'explosions que també fa dos dies enrere hi va haver milers de dispositius busca persones que van provocar la mort. Les explosions d'aquests dispositius van provocar la mort de com a mínim 12 persones i prop de 2.800 ferits. Per tant, aquestes són algunes de les notícies d'àmbit internacional que us expliquem aquí, però tornem cap a la nostra comarca perquè ara és moment de conèixer quina serà la previsió del temps, la previsió meteorològica que tindrem en el dia d'avui. I ho farem amb l'Isaac Vilà. Com anem? Bon dia.
Què tal, Ferran? Molt bon dia a tothom.
Sembla que l'ambient variable no vol marxar i què és el que ens pots explicar?
Aquest dijous continuem amb una situació atmosfèrica dominada pels vents de llevant i de xaloc que ens fan arribar molta humitat a tota la façana litoral. És per aquest motiu que esperem un dia amb núvols abundants i possibilitat d'algun plogim anecdòtic. A la mà dominarà el vent de Garbí, que bufarà a partir del migdia de força 3 i 4. Persistirà mar de fons, tot i no una lleugera millora al llarg del dia. Les temperatures sense grans canvis respecte ahir. A cara demà divendres continuem amb la mateixa tònica de temps, probablement amb un cel més tapat que no pas avui.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Isaac, per la previsió del temps. I ara és el moment per conèixer i per sentir el comentari d'opinió que avui ens el porta Dolors Bassa.
Als anys 70, 80 i 90, les parelles que ens volíem independitzar dels nostres pares teníem una disjuntiva que ens portava a debats entusiastes i enriquidors. Alguns, per ideologia, creien que no calia tenir propietats i que era millor un lloguer durant tota la vida, o bé durant uns anys com a mínim. D'altres creien que els diners del lloguer eren millor invertir-los en un petit pis de propietat. Així, calia pagar una hipoteca dels bancs o caixes durant el temps que fos necessari, encara que se n'és força temps escanyat en el dia a dia, que pagàvem entre 20 o 25 anys, entre llàgrimes i suor, però que ens permetia, després dels anys pactats, tenir el salari íntegre per altres despeses i habitatge propi. La realitat era que més aviat o més tard podíem escollir si lloguer o compra. Ara, la disjuntiva de l'habitatge s'ha convertit en una greu dificultat i en un problema, de vegades insalvable. Això implica l'existència d'una bretxa generacional que no permet als joves fer el mateix que feien els seus pares. De fet, segons dades oficials, abans del 2008, la majoria de joves fins a 30 anys eren propietaris d'una llar i si van aconseguir passar la crisi de les hipoteques, ara ja tenen el pis pagat o estan a punt d'acabar de pagar. Mentre que ara la majoria dels de menys de 35 anys no tenen habitatge en propietat per falta de crèdit i paguen una bona part de diners del seu salari pel lloguer. Cada notícia que escoltem o llegim del mercat de l'habitatge és més demolidora. Un dels grans problemes de l'habitatge és l'encariment de preus, tant de lloguer com de compra, i la poca capacitat adquisitiva que mantenim la classe treballadora i en especial els joves, amb salaris que no han augmentat al mateix nivell que el preu de la propietat. Segons les dades de l'índex de preus de l'habitatge que ha publicat l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, aquest estiu, s'acumulen 41 trimestres consecutius amb increments anuals dels preus de les cases i pisos. A qui és que li han augmentat el salari amb aquesta mateixa progressió? I si a més hi afegim que en zones turístiques com la nostra del Baix Empordà el nombre d'apartaments i cases de lloguer vacacional és molt més alt que els habitatges per residir-hi, ens trobem en una nova dificultat, també a l'hora de llogar. Així que tenim una bomba de rellotgeria de desigualtat futura si no hi posem remei amb celeritat. Calen, doncs, mesures a curt, mig i llarg termini de polítiques públiques i no deixar l'habitatge en mans només del mercat, des de regulació, com topar lloguers i incentius fiscals, a construcció d'un bon parc d'habitatge públic o el que sigui convenient. I per les notícies d'aquesta setmana, ni des del Parlament català ni de la Cambra de Congrés espanyol sembla que se'n surtin de legislar en aquesta direcció.
Doncs bé, aquest és el comentari de Dolors Bassa. Moltíssimes gràcies. Dos minuts i arrem ja a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
S'acaba l'estiu i el sector comercial ja està fent balanç per valorar si han recuperat dades prèvies a la pandèmia. Per parlar de la salut del comerç i de com ha anat la temporada estival, ens visita el president de l'Associació de Comerciants de Castell d'Aro, Platja d'Aro, i Sagrador, Manel Canadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, doncs, ja hem posat a punt i final, diríem, la temporada més forta de l'estiu, tot i que sí que els caps de setmana encara tenim forces visitants, però com valoren l'estiu en termes de venda?
Val. Sí, com dius, és el moment ara. Nosaltres considerem que la temporada en aquests moments, que ha anat canviant, va des de Setmana Santa fins ara a finals de setembre. Aquests són els mesos en què englobaríem el que seria el període de temporada estival o estiuenca. I ara ja doncs, és el moment. Bé, per fer una mica el balanç cal una mica recordar d'on doncs, venim, no? Venim d'uns primers mesos de l'any molt castigats pel tema de la sequera. Això ens ha fet mal perquè ha sigut un tractament d'aquest problema que ha afectat directament a tota la proposta turística. Es parlava de les piscines, de les aigües de les platges, etc. I això d'alguna manera influeix. També la Setmana Santa aquest any va venir molt aviat, la neu va venir molt tard. Hi ha tota una sèrie de factors que cal posar en valor per acabar de poder fer un diagnòstic del que ha sigut la temporada, no? Finalment, tenint en compte tots aquests factors, també hi ha hagut eleccions a França, que és un dels primers mercats que rebem de visitants, els Jocs Olímpics, tota la inestabilitat política aquí a Catalunya mateix sobre el govern de la Generalitat, tot això afecta a la decisió de la gent de prendre vacances i de fer despesa. Però bé, ja dic, tenint totes aquestes coses en compte, ha sigut una temporada que molt tard s'ha anat atreçant tot, fins i tot fins a mitjans de juliol no hem començat a tenir unes ventes, diguem, adequades al període d'estiu, i sí que és veritat que llavors el mes d'agost s'ha recuperat i aquests primers dies de setembre doncs hem pogut una mica aixugar aquestes primeres mesos de poca moviment econòmic aquí en el tema del comerç i de la restauració i hoteleria.
De fet, també aquesta setmana ens ho explicaven també en aquest programa, que havia notat que la temporada, diríem, més forta, més alta, havia començat una mica més tard, al mes de juliol, que és el mateix que ens està apuntant. Per tant, des dels negocis també ho heu notat, això?
Absolutament. És a dir, ja portem una tendència aquests darrers anys de que pràcticament la temporada forta, sí que, com dic, nosaltres l'englobem des de Setmana Santa fins a setembre, però el pic fort és pràcticament segona, tercera setmana de juliol i s'allarga potser fins cap a finals d'agost, justet, i llavors els primers dies de setembre també hi ha una mica de repunt, però la realitat és que cada vegada és més curteta. O sigui, el moment fort, potser en termes absoluts de tots aquests mesos, les xifres no se'n van gaire, però sí que tota la distribució de mesos en quant a ventes està canviant clarament, sí.
I ara el mes de setembre, com està anant?
A veure, aquest mes de setembre nosaltres pensàvem que a l'enrotllar-se al començament de temporada l'allargaríem una mica per darrere, sí que ha sigut veritat, però potser no tant de la manera que esperàvem. O sigui, tenim gent, hi ha moviment, però no és el que potser compensaria el tema de juny i juliol. Està sent un setembre relativament tranquil, ja tenim francesos, tenim alemanys, però no és el ritme que potser esperàvem, tenint en compte el que he dit abans, els primers mesos de juny i juliol, que van ser més tranquils.
Recuperant un tema que em deia, em comentava doncs, que hi havia diversos aspectes, entre ells la sequera, això influeix força en l'arribada de visitants?
Home, jo penso que sí. Pensa que tota aquesta campanya de sequera que es va fer aquí, amb el tractament que se li va donar, va sortir fora de les fronteres. Tot això va arribar doncs, a França. Ens arribaven notícies de que països veïns doncs, se'n feien ressò. I això, vulguis o no vulguis, a l'hora de prendre una decisió de gent que ve a passar vacances, el fet de no tenir aigua, doncs naturalment això fa replantejar. Després, afortunadament, el clima va ser el que va ser i això no hem tingut afectacions, però si en el moment de que la gent planeja vacances, nosaltres estem donant un missatge tan complicat com que no hi haurà aigua, com que no hi haurà, hi ha les restriccions que es van aplicar, vulguis o no, això realment afecta, naturalment que sí. I nosaltres pensem que sí, per almenys.
De fet, centrant-nos en les propostes que ens han portat, una d'elles és la botiga al carrer. Com va anar?
Bé, la botiga al carrer és una activitat molt i molt i molt consolidada en el nostre municipi i de la nostra associació. Aquest any es va modificar una mica la data, potser adelantant-ho, tenint en compte que el setembre començava un diumenge, llavors normalment això es fa primer cap de setmana de setembre, i realment doncs, el primer cap de setmana de setembre aquest any era 31 d'agost i 1 de setembre, i també pensant en que podíem aprofitar la gent que ja hi havia aquí en el municipi i la pròpia gent que la botiga del carrer aporta per intentar doncs, que almenys la botiga del carrer fos un èxit i que si hi havia algú que durant aquest període de l'estiu no havia pogut fer números, doncs que amb aquesta botiga al carrer que haguéssim de tancar aquesta campanya comercial doncs una mica amb números correctes. I la realitat és que ja, la resposta va ser molt gran, hi ha hagut moltíssima gent, els comerços han treballat bé, i també aquest any és el segon any que aplicàvem el del vermut, o sigui, volem involucrar també dintre de la botiga al carrer el que és la restauració, i cada any, aquest, com dic, és el segon, anem pujant en nombre de doncs, establiments que ofereixen el producte i en un ressò del visitant. És un balanç força bo.
Doncs ens alegrem, no?, que almenys sigui un balanç força positiu. Com conviu el comerç de proximitat de Platja d'Aro amb les grans cadenes?
Bueno, clar, això és una realitat que no podem canviar, d'acord? Vull dir, Platja d'Aro, afortunadament, tenim un reclam comercial importantíssim, que aquestes grandíssimes cadenes escolleixin Platja d'Aro per instal·lar-se, més enllà de que pugui semblar, jo crec que és una bona notícia, algun potencial devem tenir, i això el que crea és que hi hagi una desigualtat entre el comerç tradicional, comerç petit, que són el que nosaltres representem i defensem, i aquestes grans cadenes. Bé, això passa per una mica doncs, readaptar-se. Si nosaltres tenim una realitat que va canviant, el que cal fer dintre del sector comercial és doncs, també adaptar-se, canviar, buscar les nostres fortaleses, no? Ja tenim arguments com per poder rebatre una mica doncs, això, i crec que cada, doncs, dintre del comerç i dels establiments de cada un cal fer un anàlisi i una millora contínua per poder donar resposta en aquest model que, per altra banda, no et porta cap diferència amb cap altra ciutat o del voltant. Per tant, hi ha un espai dintre del comerç local que podria fer una diferenciació amb altres sentits, que no sigui el preu, que no sigui segons quines coses, que ells ja aporten, que fa que doncs, el comerç local fins i tot millori. És un esforç, és un treball, però cal treballar amb la direcció de ser més autoexigents, donar una millor proposta i que el propi empresari, petit empresari, doncs faci un esforç per millorar, renovar i donar un millor servei en el visitant.
Ja hem parlat una mica, hem fet una mica de balanç de com ha anat el mes d'agost. Estem parlant amb Manel Canadell, que és el president de l'Associació de Comerciants de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Però si comencem a mirar una mica en el futur, com preveuen aquesta tardor?
Nosaltres ens preocupa molt, no només el que és el final del mes, el calaix, sinó tot el que fa referència en l'ecosistema perquè això funcioni. Vull dir, no és una casualitat que un comerç treballi o no treballi. Això té a veure amb tota una sèrie de coses externes. Té a veure amb la situació municipal, té a veure amb la seguretat, té a veure amb la neteja, té a veure amb la qualitat dels serveis que donem. És a dir, nosaltres pensem que per tenir unes bones ventes i tenir una bona campanya cal treballar en un àmbit molt més ampli, d'infraestructures, de mobilitat, hi ha tota una sèrie de factors que ens afecten, i més tinguent en compte doncs, que aquesta irrupció de les cadenes, fa un any s'ha obert un establiment que ha sigut un reclam turístic molt important, després discutiríem si la gent que porta és millor o pitjor, però un comerç ha sigut capaç de fer venir moltíssima gent en el municipi i això ha creat fins i tot canvis en el tema de la mobilitat. Ha calgut ficar semàfors on no n'hi havia. És a dir, estem molt sensibles a canvis molt importants i nosaltres creiem que des del sector empresarial és molt important fer incidència, a part de la nostra pròpia oferta que podem donar, també tenir els ulls posats en tot el que fa en l'entorn, tot el que té a veure amb les decisions municipals. Com dic, neteja, seguretat. Ja hem fet avanços amb aquests camins molt importants, s'ha fet una ordenança nova, s'ha augmentat el tema de la seguretat, però nosaltres hem de seguir insistint en que l'oferta de Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró sigui l'oferta millor de tot el nostre entorn, fins i tot català, perquè això ens farà que tenir més població, tenir més visitants i, en conseqüència, tenir els negocis més contents.
Sentint tot això, i que per tant s'han d'anar adaptant, diríem, a la realitat de Castellplatja d'Aro i Segró canvia més ràpid que els altres municipis o no?
Sí, és a dir, des del punt de vista comercial, sens dubte, tota la transformació en els últims 10 anys és molt important. Empresaris que han cedit els locals a cadenes, cadenes de restauració, si ens comparem amb les poblacions veïnes, o no tan veïnes, fins i tot del litoral, Platja d'Aro és un municipi molt i molt dinàmic, també amb el que fa a veure amb el tema de construcció, promoció d'habitatge, l'increment d'habitants, és a dir, aquí Platja d'Aro sempre, fa molts i molts anys, hem sigut un municipi molt capdavanter en tot aquest tema d'innovació comercial, i això comporta doncs, que també hagis d'ampliar serveis, hagis d'ampliar coses i que el municipi millori en tot el seu conjunt. No cal oblidar que passem de 12.000 habitants a l'hivern a pics de 120-140.000, i això crea un estrès que s'ha de gestionar molt bé i que hem de ser capaços de poder donar molta qualitat, perquè precisament quan hi ha tanta gent és quan hem de ser més excel·lents, és quan hem de tenir millors serveis, tot perquè el visitant decideixi tornar i escollir Platja d'Aro davant d'altres propostes de municipis turístics.
Abans d'acabar, també li volia preguntar si tenen preparada alguna proposta des de l'associació per promoure el comerç durant aquesta temporada de tardor i hivern.
Sí, nosaltres des de l'associació no mai parem de fer campanyes. De fet, estem convençuts que aquesta campanya d'estiu ha sigut relativament bona gràcies a una campanya que es va fer des de l'ADEM de promoció els mesos previs, que és la campanya de Llegis Estiu a Platja d'Aro, que aquest any ha sigut un èxit molt i molt gran de visitants a les xarxes i de ressò. I ara doncs, estem preparant també la campanya de tardor-hivern. Estem enfocant una mica, ja vam començar l'any passat, en el turisme de tranquil·litat. És a dir, ara tenim un entorn envejable, tenim uns serveis molt grans, tota classe de propostes, i poca gent. I llavors això fa que la gent que vingui pugui gaudir de tot això sense estrès, amb propostes que hi ha des del punt de vista de salut, estètiques, espais. Tenim tot un món per recórrer, que no només és els mesos d'estiu, que s'han d'anar promocionant, més enllà del que ja es fa de part de l'Ajuntament de temes esportiu. També hi ha una altra bossa d'empresaris que tenen unes propostes que poden ser de tot l'any, que no cal només que siguin de sol i platja, i que cal que les potenciem també. I la direcció serà per aquí, o sigui, intentar fer que els hiverns siguin doncs una mica més amb un altre punt de vista, però que també la gent pugui venir i disfrutar de tota la nostra proposta.
I per acabar, una de les iniciatives de les quals forma l'Associació de Comerciants de Castellplatja d'Aro i Segró és el Moviment per un Poble Millor. En què consisteix la iniciativa?
En el municipi hi ha una varietat àmplia d'associacions. Cada una associació doncs, representa, defensa i un col·lectiu. Nosaltres representem l'Associació d'Empresaris, hi ha l'Associació de Veïns de l'Indret, l'Associació del Passeig Marítim, l'Associació del Petit Comerç, hi ha tota una sèrie d'associacions que fins aquell moment anàvem treballant una mica, doncs, amb molt bon criteri, però cadascú per al seu entorn. I ara el que vam pensar és que de trobar un espai comú entre totes aquestes associacions, que finalment, a grans trets, tots volem el mateix, que és que el municipi funcioni, i fa ja una sèrie de mesos que anem mantenint unes reunions amb l'Ajuntament, concretament amb l'alcaldia i amb la policia, per poder doncs, garantir, assegurar, millorar, col·laborar d'alguna forma, aportar idees, aportar solucions, perquè doncs, aconseguim tenir, doncs, com diu la paraula, un poble millor. No? Hem començat, doncs, com he dit abans, hem creat una ordenança que d'alguna forma actualitza tot el tema de convivència entre visitants, residents, turistes, comerços, i fa una mica d'endreça de tot això, amb temes nous que han anat sortint vers l'anterior ordenança, i que això llavors passa també per fer-la complir. Llavors, fins i tot aquest any hem triplicat el tema de policia interina aquí en el municipi, que ha sigut un gran esforç per part de l'Ajuntament. Això dona un espai de seguretat, dona una sensació de control, que és el que ens convé, i també s'ha fet molt d'èmfasi amb el tema de les ocupacions, doncs que els establiments respectin a les zones comuns, les zones de vianants, etcètera, etcètera, doncs per això, perquè la convivència entre tothom sigui molt més còmode i no hi hagi friccions ni conflictes, i que el visitant doncs pugui disfrutar tant de totes les propostes empresarials com dels espais comuns, sense problemes, tot net i endreçat i sobretot segur.
Hem parlat amb el president de l'Associació de Comerciants de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell. Esperem que tinguin una molt bona temporada de tardor i hivern, i ja en parlem en pròximes ocasions per fer-ne balanç. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, que tingueu bon dia.
I dit tot això, hem arribat ja a 8:45 del matí. Seguim destacant altres qüestions. Perquè hem de començar a fer-nos el repàs de les notícies que us hem explicat en el repàs dels titulars, amb tota l'actualitat del Baix Empordà, perquè hem arribat, com dèiem, ja a 8:45. I comencem destacant que el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha presentat un recurs al jutjat contenciós administratiu 3 de Girona per poder utilitzar la Casa de Colònies, al Mercadal, situada a Foixà, com a centre d'acollida de menors. El govern demana que s'apliqui com a mesura cautelar l'aixecament de la suspensió de noves llicències d'activitat, una decisió aprovada per l'Ajuntament el passat mes d'abril. Ens ho amplia la Carla.
La suspensió va ser optada després de l'oposició dels veïns i del consistori davant l'imminent arribada de menors al municipi. L'Ajuntament de Foixà va celebrar un ple extraordinari per explicar la decisió i va justificar la suspensió afirmant que el poble no pot acollir amb garanties els menors, ja que es tracta d'un municipi format per 3 nuclis petits i aïllats sense els serveis necessaris per garantir-ne la integració. Amb el recurs presentat, el Departament de Drets Socials pretén revertir aquesta decisió i obtenir la llicència per convertir l'immoble propietat del Bisbat de Girona en un centre d'acollida. Per evitar-ho, l'equip jurídic de l'Ajuntament de Foixà està preparant un nou recurs per frenar l'aplicació de les mesures cautelars sol·licitades pel govern.
Ryanair ha reafirmat el seu compromís amb l'aeroport de Girona durant la temporada baixa per incrementar el nombre de vols setmanals en un 33%. Per tant, passaran de 42 a 56 operacions. Això farà que els dilluns i diumenge siguin els dies amb més activitat.
Tot i mantenir les nou rutes actuals, la companyia ha introduït noves destinacions, substituint Birmingham i Belfast per Eindhoven i Breslau. També hi ha un canvi a les rutes marroquines, amb Marrakech substituït per Beni Meyel. I entre les rutes que continuen actives figuren Karlsruhe, Düsseldorf, Londres, Pisa, Cracòvia i Brussel·les. Durant la presentació de la planificació d'hivern a la Diputació de Girona, Cabrera ha manifestat que l'objectiu de Ryanair és arribar als 3 milions de passatgers per al 2030 i augmentar la base d'avions amb 2 o 3 aparells més. Tot i aquest optimisme, ha criticat l'increment de les taxes aeroportuàries que AENA vol aplicar el 2025, una preocupació compartida pel president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que ha demanat una reunió amb el president d'AENA per abordar aquest tema. I el president de la Diputació també ha destacat la importància de la taula estratègica de l'aeroport, un òrgan creat per impulsar la desestacionalització i afavorir la mobilitat de les persones que viuen i treballen a la demarcació de Girona.
I s'ha obert el pas de vehicles al Montgrí després d'un estiu sense grans incendis. La mesura es va començar a aplicar a partir d'aquest 12 de setembre, després que es tanqués l'accés als vehicles durant la temporada d'estiu per fer front al risc elevat d'incendi forestal marià.
Segons ha explicat l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, l'estiu ha sigut molt més tranquil del que s'esperava. Tot i les condicions de sequera extrema, només s'ha produït un incendi destacable en la temporada més calorosa de l'any. El foc, ocorregut al massís a finals d'agost, va afectar unes 2,5 hectàrees i va necessitar 25 dotacions de bombers perquè l'apaguessin.
Bé, aquest estiu es presentava molt complicat, sort de les últimes pluges abans de l'estiu, que això ens va permetre doncs respirar una mica. Però sí que és veritat que aquest estiu hem tingut bastanta calma fins a l'últim moment que va haver un petit incendi, però en la part, diguem, entre la frontera, diguem, del terme entre Torroella i Ullà, per sota la Creu, i només aquest incident, la resta doncs, ha sigut un estiu bastant normal.
Colomí ha valorat positivament el paper de la vigilància de la zona. L'Ajuntament de Torroella, per la seva part, també s'ha preocupat de protegir-la amb l'ajuda de vigilants. D'altra banda, aquest 2024, a diferència d'anys anteriors, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, juntament amb la Diputació de Girona, han ofert vigilància a tot l'àmbit del Parc Natural i també de la platja.
Les activitats de tardor de Can Genís de Palafrugell inclouen la iniciació a la ceràmica, la soldadura de carrosses, la preparació de sushi o la introducció a la intel·ligència artificial, entre altres. La majoria de tallers començaran el mes vinent i acabaran el desembre. Les inscripcions ja estan obertes al web de Can Genís. Un dels tallers destacables és el d'elaboració de sushi. La classe serà el 14 de novembre, de 6:45 de la tarda a 8 del vespre a Can Genís i impartit per Sol Pereira. No cal experiència prèvia. Per altra banda, un dels altres cursos ensenyarà a fer peces de ceràmica per millorar la destresa amb les mans. L'impartirà l'Aus Ceràmics cada dilluns entre el 7 d'octubre i el 16 de desembre a les 4 de la tarda a l'Alberg Solidansa i va dirigit als joves entre 14 i 29 anys. Els aficionats al dibuix tenen l'oportunitat d'aprendre'n en un curs setmanal els dimarts o dimecres a la tarda, segons l'edat dels participants. El durà a terme a l'Aula d'Art Palafrugell a Can Genís. I qui vulgui saber-ne més sobre la intel·ligència artificial té el curs d'introducció a les diferents eines. Va dirigit especialment a estudiants per tal que aprenguin a utilitzar-les correctament. Els tallers seran els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre a la tarda, de 6 a 7. L'activitat serà a Can Genís, gratuïta i impartida per l'Acadèmia Empordanesa Undarios Academy. O bé, també tenen el curs de generació d'imatges d'intel·ligència artificial el 3 de desembre i gratuït. Com és habitual, Can Genís també fa excursions. Aquest any els aficionats del Girona Futbol Club poden anar a veure el futbol contra el Real Valladolid el diumenge 22 de desembre. El preu és de 40 euros i inclou el transport i l'entrada al camp i les inscripcions s'han de fer abans del 18 de novembre. A part, torna a l'escola de carrossaires. Qui vulgui aprendre a fer les escultures de les carrosses pot apuntar-se als cursos setmanals que es fan cada dilluns al vespre entre les 8 i 2:15 de la nit a la nau de carrossaires i Can Genís. L'imparteix Julio Navarro. El preu és entre 15 i 25 euros segons l'edat. I a més, Joan Pere Bermudo ensenyarà a soldar les peces de les carrosses. El curs serà del novembre a desembre a Can Genís i la serralleria de l'Institut Baix Empordà. Organitza l'Associació de Colles de Festes de Primavera. I a part, hi haurà propostes musicals aquesta tardor. Els aficionats a la música gaudiran d'una tarda de jazz al pati de Can Genís amb motiu del Festival de Jazz Costa Brava. El dissabte, 12 d'octubre, a les 6 de la tarda hi actuarà el grup Coura i col·labora Nosa Col·lectiu i és gratuït. I a part, durant tot l'any es poden utilitzar les instal·lacions del Punt Òmnia, la sala d'estudi, el buc d'assaig i el plató fotogràfic de Can Genís de Palafrugell. Dos quarts i mig de nou del matí, en Emporhotel, l'empresa de serveis hotelers de la Fundació Hospital de Palamós i la Fundació Salut Empordà ha recorregut més de 8.000 quilòmetres amb una nova furgoneta elèctrica per evitar l'emissió d'una tona de CO2. El vehicle, adquirit el novembre de l'any passat, facilita els desplaçaments entre els centres de salut a l'Alt i Baix Empordà amb un punt de recàrrega instal·lat a Palamós per garantir-ne l'autonomia clara.
A més, l'ABS de Palafrugell ha incorporat una bicicleta elèctrica per atenció domiciliària, realitzant més de 80 trajectes i 250 quilòmetres en un any. També s'han habilitat aparcaments i punts de recàrrega per a bicicletes i patinets elèctrics. S'ha llançat una aplicació per compartir cotxes entre professionals, reduint el nombre de vehicles a la carretera. Aquestes iniciatives s'enfoquen a promoure una mobilitat sostenible coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre d'aquest any. Fomenta hàbits com l'ús del transport públic i els vehicles elèctrics per millorar la qualitat de l'aire.
El festival d'aquí de Sant Feliu de Guíxols va ser un aparador del comerç local. La regidora d'Economia Local, Núria Cutxarero, ha explicat que el festival té com a objectiu posar en valor el teixit comercial del municipi. Per això hi haurà parades en botigues, bars i restaurants de la ciutat. El festival, tal com apunta la regidora, ja va tenir molta tirada en les seves edicions anteriors i per això a molts d'aquests comerços repetiran, Maria.
Aquest tipus de propostes no només generen beneficis econòmics, sinó que també serveixen de publicitat per als establiments, tal com ha detallat la regidora.
Doncs estem contents. El primer any ho vam iniciar doncs, com una gran novetat que no sabíem com sortiria, no sabíem si hi hauria, com bé dius, doncs, resposta per la part empresarial doncs, d'apuntar-se en aquesta aventura, i tampoc sabíem com respondria doncs, als visitants, no? Tant els ciutadans com la gent doncs, que ha anat al festival d'aquí. Va ser una sorpresa perquè va ser tot un èxit el primer any, i la veritat és que els altres anys doncs, hi ha hagut gent, molta gent doncs, que s'hi ha interessat. Han repetit la majoria de restaurants, bars, així com botigues que hi han participat. Per tant, de moment contents. La resposta és bona per part de l'empresariat i sobretot també per part de la gent que ve a gaudir d'aquest festival.
A més, el festival d'aquí busca desestacionalitzar la temporada turística, celebrant-se a finals de setembre per allargar l'activitat econòmica local més enllà de l'estiu, aprofitant també la festivitat de la Mercè a Barcelona, que atrau visitants a la zona. Fent la mirada enrere, Núria Cutxerero admet que el comerç ganxó ha fet unes xifres similars a l'estiu de l'any passat quan es parlava de vendes. I tot i que el temps canviarà durant la tardor, la previsió és que les xifres de visitants es mantinguin. A més, cal recordar que a Sant Feliu de Guíxols cada cop hi ha més hotels i restaurants que es mantenen oberts durant els mesos de tardor-hivern. A més, cal destacar que el municipi ofereix campanyes culturals i gastronòmiques com les ganxotapes.
I Maria, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró celebra una nova edició del Modaro del 17 al 21 de setembre amb el títol L'aire de moda de la Costa Brava. L'esdeveniment té com a objectiu destacar l'emprenedoria i la moda sostenible en un municipi amb llarga tradició com a centre comercial i d'oci a cel obert. La iniciativa, organitzada per la regidora de promoció econòmica d'Aro Impulsa de l'Ajuntament, inclou tres propostes destacades.
Una de les activitats principals és un sorteig a Instagram que es farà del 17 al 22 de setembre, que permet guanyar una experiència local per a quatre persones, com una sortida en vaixell o també un taller floral. A més, el 20 de setembre, l'Hotel Costa Brava acollirà el sopar col·loqui Turisme i Tendències, la moda com a impuls econòmic, amb la participació de veus expertes en moda i turisme. Cal fer una reserva prèvia de 40 euros per poder participar en aquesta activitat. I finalment, el 21 de setembre, a la plaça del Mil·lenari serà l'escenari d'una jornada oberta a tots els públics amb desfilades de marques emergents, activitats infantils i també espectacles d'animació.
I l'Ajuntament de Palamós ha aprovat aquest dimarts per unanimitat l'assignació del nom de Josefina Dalma Honorat al carrer recentment obert al barri de la Fosca. La decisió honora la figura de Josefina Dalmau, nascuda a Girona, però estretament vinculada a Palamós i Sant Joan des de la seva infantesa, Sergi.
El nou vial es troba entre el camí Cap de Planes i el passeig de la Fosca, paral·lel al carrer de la Roca Negra. Dalmau, qui passava els estius a la Fosca amb la seva família, va tenir un paper important, tant a nivell educatiu com social. Va ser mestre a l'escola Vilaromà, on va deixar una profunda empremta en la comunitat local. A més, el 1946 va protagonitzar el rescat d'una persona a la platja de la Fosca, un acte que li va valer una condecoració per part de l'Estat espanyol. El nomenament també respon a la segona pauta de la Comissió del Nomenclàtor, que prioritza la incorporació de noms femenins als carrers de Palamós per aconseguir una major paritat de gènere.
Dos minuts i poc segons per arribar a 3:15 del matí. En esports, una travessa en pàdel se suma a l'oncacaiac de la Fundació Encolliga Girona, que se celebrarà dissabte a les 9 del matí. És la principal novetat de l'edició d'enguany. Els participants sortiran de la platja de Llafranc i faran un donatiu de 30 euros. Els diners en recaptat serviran per finançar les accions de la Fundació i les inscripcions s'han de fer en línia al web de la Fundació, que és oncolligagirona.cat. Fins demà. Qui vagi en caiac sortirà de Llafranc, vorejarà la costa fins a Cap de Planes, voltarà les Illes Formigues i tornarà a Llafranc. En canvi, qui vagi en pàdel anirà fins als Forcats i tornarà. L'organitzador de la competició, Lluís Comet, explica que hauran d'estar pendents de l'estat del mar, especialment en el recorregut de pàdel.
La idea seria arribar només fins als Forcats i després allà donar la volta i tornar. Però això es té a veure molt, depèn del dia que es faci. El pàdel va ser una modalitat nova que hem posat, no tenim clar fins allà on podrem arribar, no? L'idea per això és arribar a Forcats, donar la volta i tornar.
Tot i que tancaran les inscripcions demà, Comet destaca que qui vulgui ho pot fer dissabte al matí presencialment.
Però si algú no s'ha apuntat o serà a última hora, tranquil·lament pot vindre a la platja de Llafranc a partir de 8:45 del matí i es pot inscriure allà. És a dir, tindrem caiacs i pàdels suficients, no? I si ens en fes falta algun, a finals d'atur, i se'n diu, no patiu, que ja anirem a buscar. És a dir, que ho tenim cobert.
A més, hi haurà barques de suport i l'acompanyament de persones expertes.
Tots dos iran acompanyats de gent experta. És a dir, els que van en caiac iran acompanyats de guies i els que vagin amb paddle surf també. A més, tindrem barques, un parell de barques de suport per qualsevol cosa que hi pugui haver-hi. Mm. Vull dir que això que estigui tranquils, que estaran molt, molt i molt segurs.
Tothom pot portar les seves taules de paddle, caiac i armilles salvavides. L'organització en facilitarà qui no en tingui. La primera convocatòria serà dissabte, 8:45 del matí, a la platja de Llafranc, al costat de Turi Service. La cursa començarà a mitja hora més tard i acabarà cap a les 12 del migdia, i llavors hi haurà un petit refrigeri. El Sol gironès Bisbal Bàsquet afronta la seva temporada més especial, la primera a segona FEB, anteriorment coneguda com l'EP Plata. Ho fa després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, després de 3 competint a la Lliga EVA. Per competir la segona FEB, però, la federació demana als clubs una sèrie de requisits, com l'adequació d'una sala de premsa, les cistelles a peu de pista, un nou marcador o noves graderies, tasques que encara no estan acabades i que l'Ajuntament hi està treballant, Carla.
Els de Carles Rofo s'estrenaran a la categoria com a visitant el pròxim dissabte 5 d'octubre a les 7 de la tarda contra l'Iberosol Tarragona. Pel que fa a l'estrena a casa davant la seva afició, serà el 12 d'octubre a les 5 de la tarda contra el Palmer Bàsquet. De les sensacions i els objectius d'aquesta temporada n'ha parlat a Ràdio Capital el director esportiu de Bisbal Bàsquet, Joan Ferrer, que assegura que des del club encara en la temporada amb el màxim nivell d'exigència a la preparació. Una temporada que des del club la qualifiquen d'il·lusionant i asseguren que tenen la màxima ambició.
Doncs encarem la temporada primer amb el màxim nivell d'exigència a la preparació. Ens queden gairebé 3 setmanes pel debut a segona FEB i en aquests moments el que es tracta és que l'equip es posi a to físicament, que agafi tots els conceptes de joc col·lectiu i es vagin adequant tots els rols per tal de poder dur a terme un debut.
A la vegada, Ferrer explica que l'objectiu del club aquesta temporada passa per lluitar per la permanència a la categoria, que cal recordar que és la tercera categoria espanyola de bàsquet, només per sota de primera FEB, abans coneguda com a l'Eport, i la Lliga CB, la màxima competició espanyola. Per a l'escena segona FEB, el club bisbalenc ha confirmat els fitxatges del búlgar Spas Nikolov, el dominicà Joel Vin Cabrera i el nord-americà Nico Gosnell, a més de l'entrenador assistent Albert Morejón. Tot plegat amb la continuïtat de la Min Diva, Xavi Torrent, Toni Espinosa, Jaume Soler, Isaac Valera, Enric Espinosa, Marc Mateu i Xavi Viejo. Per competir la segona FEB, la federació demana als clubs una sèrie de requisits, com l'adequació d'una sala de premsa, les cistelles a peu de pista o un nou marcador. De les adequacions acabades en procés i també de les que falten, n'ha parlat Joan Ferrer. El director esportiu explica que ja s'han pintat la pista amb els requisits que marca la federació i també s'han posat les cistelles a peu de pista.
I en els pròxims dies seguiran les tasques de remodelació del pavelló amb la instal·lació d'un nou marcador. Des del club bisbalenc esperen que la sala de premsa estigui llesta a partir del debut al pavelló municipal d'esports el 12 d'octubre.
Una altra de les tasques d'adequament que falta per fer és la col·locació d'unes graderies a peu de pista. Aquesta tasca s'està endarrerint a causa de l'espera d'uns informes per part de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament. Joan Ferrer assegura que aquest endarreriment els preocupa molt a nivell de club.
I després queda pendent les graderies d'allà on situar amb cadires a peu de pista, que han de ser graderies, que aquí sembla que hi ha una mica més de problemàtica i que des d'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament estan esperant uns informes per poder que pugui sortir ja la licitació d'una vegada per totes i es dugui a terme. Aquí sí que estem una mica encallats i ens fa patir molt, ens preocupa molt a nivell de club, perquè això sabíem tots, club i ajuntament, de que era un requisit que se'ns demanava i que hauria d'estar a punt.
Doncs bé, aquest és el repàs que fem a totes les notícies d'actualitat. Ja ens queden 12 minuts per arribar a les 9 del matí i, per tant, com fem sempre els dijous al nostre programa, volem conèixer quines són les estrenes, tant de cinema com de sèries, i ho farem tot seguit amb l'Ignasi Arbat.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
I per tant, doncs, dit tot això, anem-lo ja a saludar. Molt bon dia, Ignasi.
Què tal, Ferran? Com estàs?
Molt bé, ens tornem a retrobar, com tant a l'estiu.
Ja, oi, molt bé, molt bé. Ja, també he de dir que també trobava a faltar aquesta musiqueta, no? Entrar una mica, però bé, desconnexió total, que és del que es tracta.
A l'estiu, doncs, desconnexió, també ja has tornat amb la temporada del Ningú no és perfecte, no?
Sí, sí, hem tornat forts, parlant d'alguns dels èxits de l'estiu, Deadpool and Wolverine, la setmana que ve parlarem d'Alien Romulus i aquesta de la temporada 6 de Cobra Kai.
Per tant, doncs, això, tindrem una temporada doncs, de molta actualitat de cinema, però sobre què començarem parlant avui?
Doncs comencem parlant d'una pel·lícula que és una pel·lícula d'animació que s'estrena més als cinemes en català, que és Transformers One.
Vaya, ¿cuánto nos van a tener aquí?
Ni me hables.
¿Sabes qué? Nos has metido en un marronazo.
Creía que no me hablabas.
Vosotros conmigo. Presentaos en gestión de residuos.
Hola chicos, soy B127, pero estoy buscando un nombre más cool. El que de momento va ganando es Molatrón. Suena mucho mejor así.
Molatrón.
Vamos a dejarlo en B.
Transformers One, en què consisteix?
Doncs això, suposo que recordareu, la majoria del públic recordarà les adaptacions que Michael Bay ha fet els darrers anys en el cinema, adaptacions d'imatge real que, diguéssim, que a part de la primera, la resta són un absolut desastre. I en aquest cas es fa una adaptació d'animació també inspirada en una pel·lícula animada que potser aquí poca gent recorda, però als Estats Units sí, que és molt enyorada per la gent, de dibuixos animats, i en aquest cas fan una altra pel·lícula d'animació, animació digital, per això estem parlant, ja no parlem d'animació tradicional, i ens explica una mica l'origen dels Transformers, és a dir, com es coneixen Optimus Prime i Megatron, que comencen sent amics de l'ànima i s'acaben convertint en enemics mortals.
Sentim, doncs, aquest tràiler, és això, no? Aquesta animació que doncs, una de les estrenes que tindrem al cinema en aquesta setmana, però també ens has de parlar d'una sèrie, no?
Sí, parlem de diverses sèries, de fet són tres sèries el que venen a continuació, perquè aquesta setmana els Transformers, diguéssim, que ocupen pràcticament totes les sales, també merescudament, pel públic que busqui una cosa més propera als Transformers de tota la vida. I anem per una sèrie que en aquest cas arriba a Disney+, Plus, una de Marvel i una altra de DC. La primera és Agatha, All Along.
Agatha.
¿Quién ha armado este follón?
Una bruja sin aquelarre.
Ha sido Agatha, ¿quién si no?
¿Qué te pasó en realidad?
Encontrad la senda de lo justo y ruin.
Se llevó hasta la última pizca de mi poder.
Agua, fuego, tierra.
Estoy reuniendo un aquelarre.
Tenemos que volver a la cima.
Voy a recorrer la senda.
Únete a mí.
¿En qué consistirá esta serie?
Bé, això és un spin-off de WandaVision, que per mi és la millor sèrie que ha fet Marvel Studios i que últimament no ha encertat gaire en sèries. I en aquest cas agafen el personatge d'Agatha, que era una de les bruixes que sortia en aquella sèrie, i ens expliquen la seva història posterior a la sèrie. Per tant, no es tracta d'un reboot ni d'una pel·lícula d'origen, sinó què passa amb Agatha. Una Agatha que ha perdut els seus poders. Aleshores, a partir d'aquest moment, ella intentarà recuperar-los com sigui. I per fer-ho, convoca un aquelarre de bruixes i bruixots de tot arreu per intentar recuperar els poders. És una sèrie de 9 capítols, s'estrenen, de fet, avui, els dos primers que ja els teniu disponibles, amb un repartiment que torna a encapçalar Catherine Hahn, amb també la participació d'Aubrey Plaza i Joe Locke, que és, per exemple, ell, l'actor que hem vist de Heartstopper. I bé, veurem, ens diuen allò, la promoció, no?, dels que van crear WandaVision. A veure, no ben bé. Matt Shakman, que era potser el nom més important de la sèrie, no hi és. Sí que hi ha altra gent de la sèrie, però Matt Shakman està dirigint la pel·li dels Quatre Fantàstics també per Marvel i no el tindrem en aquesta pel·lícula. Veurem a veure si... Difícil serà que arribi al nivell, perquè aquella sí. Era molt bona. Sí, difícil.
El fet que sigui un spin-off i a posterior, vol dir que és necessari, vista la sèrie anterior? o no?
No, no, perquè el primer capítol te posen una mica, i a més, saps, et posen en context d'on ve el personatge i tal, i a partir d'aquí construeixen una història diferent, més de bruixes, més allò, aprofitem la temporada de Halloween, que no pas altra cosa.
D'acord, doncs ens apuntem aquesta recomanació, però també tenim El Pingüino.
Correcte, El Pingüino, aquesta HBO Max, bueno, perdona, a Max, que ja li han tret la HBO.
Yo dirijo el cotarro. Mira esto. Lo que ha hecho ese chiflado. Escúchame, Sal. Carmine Falcone ha muerto. A partir de ahora, yo dirijo el cotarro.
La gent està sentint només el tràiler, però aquí el joc que l'estic veient, veiem aquí un món desolador. Per tant, veig que contrasta amb la sèrie anterior que ens recomanaves.
Sí, totalment. En aquest cas estem a Gotham City, la ciutat on viu Batman, però no és una sèrie on apareixerà Batman. De fet, això és un altre spin-off de la pel·lícula Batman, però de Batman de Matt Reeves, el Batman que era protagonitzat per Robert Pattinson. I en aquest cas agafa el personatge del Pingüí, que el protagonitzava Colin Farrell, totalment irreconeixible, sota 50 pròtesis i capes de maquillatge i el que li vulgueu trobar. És a dir, és una decisió també estranya, perquè ara veus a Colin Farrell, malgrat que la cara, doncs, realment qui s'amaga darrere és ell. I és una sèrie de màfia dintre del context superheroi de Gotham City i Batman. Una mica portar El Soprano dintre d'aquest context. I a veure, veurem què acaba sortint. També hi tenim a Kristen Milotti com a protagonistes i Clancy Brown.
Doncs bé, una sèrie de Max, i ens queden ja pocs minuts. Amb què acabarem?
Doncs acabem potser amb una de les sèries més interessants que ens arriben aquesta setmana, la segona temporada, això sí, de Tulsa King. I was sent to Tulsa and I built something. Now we have some trouble coming our way. They want a piece of my business.
We in this together. Tulsa belongs. Doncs ve una segona temporada. Quina plataforma?
Això la trobareu a Sky Showtime i és una sèrie, és divertidíssima, és collonuda. Està protagonitzada per Sylvester Stallone en la seva primera sèrie, diguéssim, i ho fa molt bé. El tio interpreta un gàngster que ha sortit de la presó a Nova York després de passar-hi 25 anys. Aleshores, el cap de la màfia d'allà, per treure-se'l de sobre i que no rivalitzi amb ell, l'envia ben lluny, a Tulsa. Tulsa, que és les antípodes de Nova York, no? És a dir, estem una Amèrica, bé, no direm profunda, però l'Amèrica rural, més un context de cowboys que no pas de ciutat. I el tio, com que no sap res més a la vida que extorsionar i ser un mafiós, comença a crear una banda de màfia de tràfic, es dirigeix a una botiga de marihuana i l'acaba convertint en, bueno, en l'exportador de marihuana número 1 de la ciutat de Tulsa. Això no farà que crear diferents conflictes entre els mafiosos petitons d'allà, en contrast d'ell que vol ser un gran mafiós, i es fa com una altra sèrie de banda amb uns personatges que són molt entranyables i divertits, i la sèrie és collonuda. La veritat, està molt i molt bé.
Doncs bé, també recomanem aquesta segona temporada i, per tant, totes aquestes recomanacions que ens has portat avui. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies. Vols destacar alguna coseta més?
Doncs, no ho sé, pràcticament ja està. Si la gent, jo que sé, encara no ha avisat l'Ian Romulus, doncs vinga, que hi vagi aquest estiu.
Perfecte, aquest estiu, doncs.
Bé, sí. No, però la tardor.
Recte final de l'estiu.
Exacte.
Perfecte, Ignasi Arbat, fins a la setmana que ve també ens retrobem al Ningú No És Perfecte. Que vagi molt bé, bona setmana.
Una abraçada, Ferran.
I dit tot això, ara sí, ja anem a tancar pràcticament aquest supermatí. Perquè falta un minut i mig per les 9 del matí. Un supermatí que avui us hem destacat diverses qüestions, però tenim aquests darrers segons també per fer un últim repàs a la previsió meteorològica d'avui.
Aquest dijous esperem una jornada amb núvols abundants i amb possibilitat d'algun plugim. Ben fluix, en general. Un xic més destacable a la tarda, de Garbí. Persistirà la mar de fons, tot i una lleugera millora al llarg del dia. La temperatura podia ser un xic més alta.
Doncs bé,
aquest dijous esperem una jornada amb núvols abundants i possibilitat d'algun plugim. Vent fluix en general, un xic més destacable a la tarda, de Garbí. Persistirà mar de fons, tot i una lleugera millora al llarg del dia. La temperatura podria ser un xic més alta.
Doncs sí, això, aquesta temperatura doncs, que pujarà i que també doncs, ja en aquests moments, per exemple, a Palafrugell tenim 18 graus, a Palamós n'hi ha 17 i a Begur n'hi ha 20, per tant, també doncs, són termòmetres que van pujant i que van cap a l'alça en el dia d'avui. Us hem explicat tota l'actualitat del Baix Empordà, com sempre aquí al Supermatí, en directe des de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal. Us hem explicat que, per exemple, Drets Socials demana al jutjat que es pugui fer servir la Casa de Colònies de Foixà com a centre d'acollida de menors, o també que s'ha obert el pas de vehicles al Montgrí després d'un estiu sense grans incendis. Tornem demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé.